concierto de Aranjuez, del mestre Rodrigo. El que farem ara és canviar de terç radicalment i ja tenim aquí preparats na Merche Martínez i en Miquel Costa, que com cada dimecres ens porta el seu espai de contraportada cultural. Bon dia, Miquel.
Bon dia, bon dia. Això de canviar de terç, què vol dir? Que sóc un bou?
És una manera de dir que passem doncs, un tema una mica més feixuc que amb una... amb un perfil tècnic com és la directora general de treball amb un espai més agraït, segurament.
No, 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 en absolut.
No?
Jo avui també porto un tema molt feixuc.
Ah, sí? Ah, que és el llegir, no? He vist?
Ui, sí, avui que llegir. Avui
però sí, la gent encara ho fa, llegir?
No, per això intentarem aquest
fomentar-ho, no?
Que la gent canviï una mica les xarxes socials, que també tenim, ja saps, una secció per cinc autors que porta avui.
Perfecte. Sí, sí. Escolta, està molt de moda els audiolibros.
Sí,
la gent ja no llegeix, la gent ja vol comoditat màxima i va pel carrer o se'n va a dormir en lloc d'agafar el llibre,
però això
escoltant.
Això està molt bé.
Era com quan érem petits, no? Tornàvem i que la mama ens explicava el conte, el llitet.
Clar, a qui no li agrada que li expliquin una història, que li llegeixin? Si no tenia que agafar el llibre, llegir allò que... No, ho escoltes.
Que ja, a més, ja som curts de vista, que se'ns esbarregen les lletres.
A part, hi ha molt bons, si ho dic de veritat ara, molt bons audiolibres, amb
narradors.
Algunes veus molt treballades i molt ben narrats.
Com les nostres, no?
Sí, com la teva, Bernat.
Bueno, ja us deixo aquí a vosaltres dos. Fins
molt
ara.
Bé, pots quedar-te també, si vols,
sí. Va, em quedo una espera i me'n vaig.
Molt bé.
Està molt bé això dels audiolibres, a mi m'encanta, i de fet, per persones grans que no veuen bé, no, està molt bé, no? Que
sí,
tenen problemes de vista,
no
és molt agradable, o més que també pots fer altres coses mentre estàs escoltant una lectura d'un llibre amb una veu maca, no?, que t'acompanya,
sí.
I fas altres coses, a més d'estar allà assegut només amb el llibre a la mà, no?
Sí.
Però sí que és veritat que s'està perdent aquest costum, no?, amb aquestes noves tecnologies.
Sí, a veure, el perd sobretot aquell que no el tenia gaire, en principi, ja. Perquè a part xarxes socials i mòbil i també altres mitjans tecnològics són completament compatibles en el fet d'obrir un llibre. També és veritat que ara hi ha molt aquests llibres electrònics, al final és el mateix, no tens que passar pàgines i de fet a vegades és molt més pràctic, sobretot per quan viatges, no?, que te l'endús i que pots endur-te un munt de llibres sense amb una sola tableta.
Sí, sí,
no?
I més ecològic, no?
I molt més ecològic. Ah. Sí, bé, és elèctric, per tant,
el que
guanya
sí,
l'ecologia per un
costat,
no?, el perd per un altre. Però sí que és pràctic. Jo no el faig servir gaire, no entenc, i sí que alguna vegada, quan tenia l'iPad, llegia, però és com que, no sé, potser és una qüestió romàntica, però això del paper em segueix agradant.
Sí, a mi també, no? El tacte del paper, l'olor a paper, no?
Sí,
tenir el llibre a la mà.
Que també ara els llibres estan fent edicions molt bones i molt ben editades i que és agradable, no? El tema de tocar el llibre, d'obrir-lo, de doblegar una pàgina, inclús subratllar-lo a vegades, que també m'agrada fer-lo. Hi ha gent que està molt en contra d'això de maltractar llibres, no? De doblar-los malament o de fer coses així. Però jo ho faig i m'agrada, ja et dic, això de... I precisament quan viatge, hi ha alguns aeroports i algunes llibreries, com per exemple a Palma, sé que sempre trob algun bon llibre i que tenen molt bones novel·les d'aquestes més curtetes, novel·les de viatge, i allí aprofit i moltes vegades he conegut autors nous en aquestes llibreries d'aeroport, que a part de ser un gran supermercat i un centre comercial, perquè ara els aeroports són centres comercials amb avions, també tenen, alguns d'ells tenen alguna bona llibreria que podem trobar bons volums.
Molt bé.
Mira, avui t'he portat, Merche, et faré cinc propostes de cinc autors i autores diferents. I de cada autor assenyalaré un parell de llibres que jo m'ha agradat, la proposta que faig, òbviament, és sobre autors que jo en algun moment he llegit i que m'han sorprès, que m'han agradat, alguns fa molts anys, altres més recentment, i d'aquests cinc noms he triat també les dues o tres novel·les que més m'han agradat.
Vale.
Mira, començam, en parlàvem ahir, no sé de com va sortir la cosa, però sé que vàrem parlar d'Alessandro Barrico.
Sí, del llibre Seda.
Sí, de Seda, Seta en italià, un llibre escrit, a veure si t'ho dic, em sembla que és de l'any... em sembla que és de 1999, però ara no estic segur. Barrico, que és un home de Turí, que va néixer l'any 1958, és italià, i és un home que col·labora habitualment en mitjans de comunicació, és també... un home que fa altres variants d'art, fa crítica musical, té una escola molt coneguda d'escriptura creativa i és un, ara mateix, quan es parla de narrativa italiana contemporània, un dels primers noms que sempre surt és aquest d'Alessandro Barrico. Mira, Seta, que ho tinc aquí escrit, dic Seta perquè en italià es diu Seta.
Sí, però en castellà,
en castellà és Seda. I en català també és Seda. Mm. I el va escriure, estic veient aquí, el 1966. Uh-huh. És a dir, que és un dels primers... no, però no pot ser, no? Crec que podries buscar-ho mentre jo parlo.
Sí,
Seda, de quin any és, perquè els tinc tots apuntats, però que no tinc el nom apuntat. No pot ser que sigui el 66, perquè va néixer el 58. I no crec
és del
que
90,
8...
crec.
Sí, és del 90 i pico. És del 90 i pico. I em sona que del 99, però és igual, ara tu m'ho mires.
I... 96.
Com?
El 96,
el 96.
1996.
Sí, això sí. Ja és més factible. Clar, aquí vaig posar 66 i en realitat és un 96. Mira, és un autor, és una novel·la aquesta de Seda, que és una novel·leta curta, és absolutament entranyable, és... l'autor aconsegueix transmitir una mica la nostàlgia d'aquest personatge que surt del seu país, França, per fer l'antiga ruta de la seda i que al mateix temps descriu molt bé també aquesta emoció que sent el personatge principal cap al descobriment d'una nova cultura tan diferent, tan allunyada de la influència occidental com és oriental, la japonesa, no? I amb aquesta commoció espiritual que troba el personatge amb aquest viatge, la manté quan torna a França i després en cada nova expedició pues el recrea, no? És una novel·la absolutament preciosa que, això sí, requereix com una certa paciència perquè és com una lectura pausada d'aquestes que sembla que no passi res, però que, davant de tot, crec que és una experiència lingüística impressionant.
Mm-hmm. Jo me'l vaig llegir fa molt de temps i també era cautivadora aquesta història, no?
Sí.
I era com una fàbula, tot.
Sí, perquè a part té un ritme, això que dèiem, no? Té com un ritme que sembla que no passi res, però va passant i, sobretot, relata i descriu molt bé les situacions, els petits gestos, inclús molts actes de caràcter simbòlic, i és una novel·la preciosa. Mira, l'autor, en la seva edició italiana, quan va presentar el llibre, i és així com comença el pròleg, el descriu ell mateix d'aquesta forma i amb aquestes primeres frases. Diu: aquesta no és una novel·la, ni tan sols és un conte. Aquesta és una història. Comença amb un home que travessa el món i acaba amb un llac que roman immòbil en una jornada de vent.
Que maco.
Sí, i és així. És amb aquest to poètic, amb una prosa absolutament fantàstica i molt, molt emotiva.
Si t'arriba, eh?
Alessandro Barrico va fer aquest llibre, Seda. I és la primera proposta que he triat, perquè ahir en parlàrem, perquè és també, crec, una bona lectura per agost. No sé per què, però és com que hi ha lectures que són més per estiu i altres que són més d'hivern, no? I de xamanària.
És veritat.
No, mai un sap ben bé per què, però sí, és així, no?
I quina és la teva recomanació per ara?
La meva recomanació és aquesta, Seda, d'aquest autor, i després un altre llibre d'aquest autor, que també m'agrada moltíssim, però... anava a dir que no té res a veure, sí que té a veure, òbviament, és el mateix autor, però és una història completament diferent, que és un llibre que va escriure el 2002, que es diu Senza Sangue.
Que és, sense sang?
Sí, en italià, també, aquest home escriu en italià, és Sense Sang, Sin Sangre, el vaig llegir jo en castellà, i és també una novel·la curta, una novel·la preciosa, ara això sí... és molt més forta, és a dir, sense sang, però n'hi ha molta de sang, és a dir, comença, de fet, amb una massacre brutal, amb un nen que s'ha d'amagar, bé, tota una història molt, molt, molt tràgica, però també que és una gran lectura, una d'aquestes curtetes i intenses. Per tant, d'aquest primer autor, d'Alessandro Barrico, té moltíssima obra, eh? És un home jove, és un escriptor encara jove, però que amb moltíssimes obres, però he triat aquestes dues també perquè són les dues, a part d'alguna altra, em sembla que una altra que es deia El pianista de l'oceà, que també està molt bé, Novecento, que és un monòleg teatral també molt interessant, però he triat aquestes dues, Seda i Sense sang, dues novel·les d'Alessandro Barrico que molt recomanables per qui vulgui una novel·la curta i intensa.
Estic veient aquí l'argument d'aquest llibre. Els protagonistes són víctimes d'una guerra infinita, sí, que desperta les passions i els instints més amagats.
Sí.
Aquest és una mica la intro, no, d'aquesta
novel·la. Sí, comença, ja et dic, amb una massacre absolutament brutal. És un d'aquests llibres que comença ja potent. Sense sang, estàs parlant, eh? D'aquest,
no, sí, sí, no, sense sang, sí, d'Alessandro Barrico.
Sí. Val, mira, una segona recomanació és una autora de Bogotà, colombiana, que va néixer el 1950, que és, a part d'escriptora, és periodista i és també una intel·lectual amb moltíssima influència política dins del món sud-americà i sobretot dins els processos de pau que hi ha hagut els darrers anys a Colòmbia. Uh-huh. Estan parlant de Laura Restrepo, una autora magnífica, que quan la vaig llegir per primera vegada em va semblar, a part aquesta riquesa lèxica que tant ens agrada, no? Aquesta riquesa lèxica llatinoamericana que ens agrada tant. I va escriure, bé, ha escrit molts també, però el primer que he seleccionat d'aquesta autora és La nòvia oscura. La nòvia oscura és una novel·la que va escriure l'any 1999 i és una novel·la on juga, podríem dir, entre els límits, entre identitats tradicionals, entre categories i cultures. Aquesta autora, com que és periodista, també fa com aquesta mescla entre periodisme,
investigació,
sí, i experiències pròpies. Per tant, té com un relat molt científic, molt descriptiu de sa realitat i del context on es desenvolupa. Són també històries molt intenses, són històries que es desenvolupen en sa Colòmbia rural i són molt potents. Mira, Isabel Allende, que em sembla, no estic segur, però em sembla que va fer el pròleg d'aquesta novel·la, descrivia així la novel·la, aquesta novel·la de Laura Restrepo fa uns anys. Mira. Restrepo és una gran escriptora i aquest és el seu millor llibre fins ara. La història de Sayonara, una jove i vella prostituta que atén els empleats dels pous petroliers a la selva, és tan pertorbadora com l'elenc de personatges excèntrics que la persegueixen. L'univers tancat de la zona de tolerància del poble miserable en el qual Sayonara treballa bé podria ser considerat com una metàfora de Colòmbia i de la major part d'Amèrica Llatina. Amor, luxúria, desesperació, orgull, també violència, màgia i esperança irracional li donen una profunditat i textura a aquesta novel·la que un no pot parar de llegir.
Que interessant, donen ganes, eh?
Sí, això deia Isabel Allende, i a part d'aquesta autora, que és molt bona, molt reconeguda, també n'han parlat bé moltíssims autors, des de García Márquez fins a molts altres, no? Va ser tot un aconteixement en la literatura colombiana, i ja et dic que és una d'aquelles autores que m'he llegit també diverses novel·les. La primera de totes, de fet, va ser aquesta, La nòvia oscura, i que per mi és la millor. Passa moltes vegades, no?, que quan llegeixes un autor que t'agrada, llegeixes una primera obra, en vas a buscar d'altres, però sempre aquella primera és com que et queda...
Sí, t'impacta.
Potser no és la millor, però et queda com... La recordes com la millor, no? I això m'ha passat moltes vegades. Possiblement també perquè després, amb una segona lectura d'un mateix autor, vas a buscar d'alguna forma repetir alguna cosa que ja has llegit, no? Com a mínim un estil, i qualsevol canvi potser no t'agrada tant, no? Però té un altre llibre, de Laura Restrepo, que es diu La multitud errante. que és també un llibre escrit 2001, és també un llibre molt, molt impactant. Mira, si vols, el que podem fer és escoltar-la una mica amb ella, així també l'escoltam a Sabau, i després en parlam una mica d'aquest segon llibre de Restrepo, que és La multitud errante.
Estamos en entrevista con Laura Restrepo, ahora con este libro que se llama La multitud errante. Laura, para los radioescuchas que no lo han leído todavía, ¿nos podrías describir de manera resumida de qué se trata La multitud errante?
Es una historia de migrantes, pero también es una historia de amor. El protagonista, que es un hombre del camino, porque ya lleva toda su vida, digamos, en búsqueda de la tierra prometida, se llama 7x3, todo lo ha dejado detrás, incluyendo su nombre, pero de alguna manera anda en contravía del gran flujo de migrantes. Todos van buscando posibilidades de trabajo y él va en contravía porque él va buscando una mujer que se le perdió en los tráfagos de la guerra. Entonces es una historia de amor, y en determinado momento llega a un albergue, un refugio para desplazados, y allí encuentra una extranjera que trabaja para un organismo humanitario. Y le dice, yo ando buscando a esta mujer que se llama Matilde Lina. Y ella le dice que lo ayuda a encontrarla. Tarea imposible, es como buscar una aguja entre un pajar, porque pues estás entre indocumentados, gente que no tiene techo, no tiene casa. De todas maneras, ella se presta para ayudarlo, y en la medida en que lo hace, lo va conociendo y se enamora de él. Entonces, es la historia de un triángulo. 7x3 que anda detrás de Matilde Lina, y esta extranjera que anda enamorada de 7x3.
Me gusta mucho, de hecho lo subrayé.
Ja ho veus, així ho explicava sa pròpia autora, la història d'un triangle d'amor en un context tràgic com és aquests desplaçaments de gent que no té res i que ha de fugir d'un lloc per anar cap a un altre on pugui viure millor.
Ja m'imagino aquesta història amb el protagonista buscant aquesta dona tota l'història, no?
Sí, sí. De fet, aquest llibre té la frase de començament que més m'ha impactat mai en una novel·la. Ho puc dir així, quina? Perquè és una frase, mira, te la dic, és aquesta. Comença així aquest llibre de La multitud errante, de Laura Restrepo. ¿Cómo puedo yo decirle que nunca la va a encontrar si ha gastado la vida buscándola?
Oh...
Comença amb aquesta pregunta,
impacta.
I és brutal, no? És potent, perquè m'agraden molt també aquests començaments que des d'un primer moment, amb una primera frase, amb un primer pàrraf, ja et situen amb una dimensió emocional que després et porta en tota la novel·la. No?
Però trenca l'expectativa, no? Perquè si et diuen això ja de que no la trobarà mai aquesta dona...
No, et diu que és història d'una recerca, d'un home que busca una dona. Però a partir d'aquí, tot el que passa i tots els personatges que apareixen, que a part Laura Restrepo fa una radiografia dels personatges, d'uns personatges bruts i brutals, que és impressionant, i a la vegada com troba la poesia en un ambient tràgic, i com troba situacions que són molt, molt tendres. No?
I dins d'aquest context, no?, de que són refugiats a la violència.
Sí, per això et dic, no? Quan situes una història d'amor en un context tràgic, té aquest component i aquesta... Sí, aquest contrast, no?, entre
l'amor i la guerra,
entre,
no?
Sí, sempre és molt enriquidor, no? Dos novel·les de Laura Restrepo, que són les que et vull recomanar.
Molt bé, molt interessants.
La multitud errante, ja et dic, és un llibre fantàstic, és un llibre tràgic, però a la vegada és una història d'amor impressionant, i aquest altre que et deia de La nòvia oscura, que és un espectacle de llibre. Després té una altra, aquesta autora, Laura Restrepo, que és el que més se la coneix, que és Deliri.
Delirio.
Sí, escrit el 2004, que és el més, ja et dic, és el més conegut, però jo el vaig començar a llegir i vaig durar les 20 pàgines de rigor, i no recordo exactament per què, però el vaig deixar de llegir.
Ah, sí? No vas acabar?
No, però per això que et deia, no? M'agrada un autor, una autora, llegeixo llibres que m'agraden, i quan trobo algun que va per un altre camí i no m'agrada, aviat el deixo. Hi ha molta gent que acaba els llibres, i em sembla molt bé acabar-los, però no, jo no. Com que n'hi ha tants per llegir, en el moment en què 20 o 30 pàgines no veus que no va per on tu vols...
Que t'esperes la història d'una altra manera, no?
Sí, exacte. No, o reescrius, el deixes.
Sí, no? L'acabes tu, no?
Exacte. Va, Hem passat de dos autors amb diferents novel·les amb un component tràgic molt important i anem cap a alguna cosa divertida.
Vale.
Javier Tomeo. Javier Tomeo és un escriptor aragonès que va néixer a Osca l'any 1932, va morir a Barcelona i va viure molts anys també el 2013, i era escriptor, era també dramaturg, i té un estil que li podria... Mira, ahir, preparant una mica aquesta secció i llegint coses i entrevistes que li havien fet, crec que el podríem definir com... perquè té una semblança molt, molt amb Kafka. Ah? Li podríem dir el Kafka espanyol, Javier Tomeo, perquè sí, aquest absurd en clau d'humor, aquesta temàtica de la desesperança, aquest realisme expressionista tan peculiar, fa d'ell, i a part té moltíssimes, va escriure moltíssim aquest home, té una trentena d'obres, tant de teatre com sobretot de novel·la. Són també novel·les, ja et dic, divertides si t'agrada l'humor absurd, val? Perquè aquí també, quan parlam d'humor i parlam d'una novel·la o d'un fet artístic divertit, hem d'anar a buscar quin tipus d'humor ens agrada. Si t'agrada l'humor absurd, són uns grans llibres aquests de Javier Tomeo, no? Perquè el que fa, per exemple, amb aquest... no t'he dit el nom de sa novel·la.
No.
Sa novel·la d'ell, que m'han llegit moltes, perquè a part, això sí que crec que és estrictament una novel·la, són novel·les d'estiu, sa que jo més de totes em va agradar, també sa primera que vaig llegir, va ser La mirada de la muñeca hinchable. Que el títol ja...
El títol ja diu coses, eh?
El títol ja diu una mica per on va sa cosa. Un llibre escrit el 2003 que té un personatge principal, un tal Juan P., que viu tot sol amb l'única companyia d'una nina inflable i amb qui té un diàleg, i és que acaba llançant per sa finestra.
Sí.
O sigui que...
No podia demanar el divorci, però sí llançar-la per la finestra.
Sí, la va acabar llançant per la finestra, i té, en tota la novel·la, té dos interlocutors, aquest home que viu tot sol. Té a sa mare i un amic seu capellà que es diu Torquato. Sa mare està morta i Torquato s'acaba suïcidant.
Ostres.
O sigui que amb això pots veure...
És humor negre total.
És humor negre, és humor absurd, sobretot, però clar, té aquest realisme expressionista, com dèiem, i aquest absurd, però que ho fa, que realment conta històries molt creïbles. Realment, dins coses que són poc creïbles, les fa ell molt creïbles, no? Amb aquesta manera que té de contar. Amb un to que a vegades sembla inclús una mica policiac, no? Que té com aquestes coses d'investigació, amb protagonistes que els segueixen, que sospiten molt de tot el que tenen al voltant, i bé... personatges, hi ha que dir-ho tot, una mica trabucats també, no? Però amb una coherència molt pròpia, no? Són personatges molt, molt peculiars.
No? També són microrelats o no?
No, són relats seguits, ja et dic, però molt, molt concrets. Solen girar sobre un personatge que parla amb altres, i en ses novel·les també de Javier Tomeo surten habitualment molts animals. Surten animals o objectes. Per exemple, mira, té altres llibres com La ciutat de les palomes, que també és una situació absurda i molt divertida, on el protagonista comença a notar al principi del llibre que el persegueixen coloms i que hi ha coloms per al carrer que el van seguint, i ell tracta de dissimular, i durant un munt de pàgines descriu com sospita dels coloms perquè els segueixen, perquè no els segueixen... I es diu així, La ciutat de les palomes. Després en té un altre, per exemple, que és La pàtria de les hormigues, que també és molt divertit, que és això, el personatge que té una sèrie de problemes absolutament surrealistes en una habitació on està allotjat amb les formigues, en aquest cas. Sí, sí. I un altre també té, que va ser, si no és darrer, un dels darrers que va publicar, que és Los amantes de silicona. Ah. Que és com una revisió, podríem dir, una revisita en aquest que dèiem primer, La mirada de la muñeca hinchable, que era una nina inflable. Aquí el que passa en Los amantes de silicona, que són un nin, o sigui, un home i una dona inflables, i que s'emboliquen, sí. Que tenen una relació d'amor.
A part de la ironia i l'humor, no? Que ja es veu, sí, amb el títol dels llibres, sí, jo crec que amb el títol també és com una metàfora, no? De la vida o de, sí, del que trobaràs a dins de la lectura.
Sí, i és una metàfora també de les situacions que es desenvolupen a les ciutats i amb gent solitària. Mm. Parla d'aquests personatges que existeixen per tot, però que sobretot en podem trobar molts a les ciutats, que tenen realment un cercle de companyia molt limitat i que tenen com una idiosincràsia molt pròpia, no? Són personatges molt singulars.
I s'han fet pel·lícules d'algun dels llibres del Javier Tomeo?
Ara m'agafes, no ho sé, és possible...
Com sona, eh?
És possible. O sigui, Tomeo és un...
O teatre.
Teatre, ell ha escrit teatre, és uh-huh, també dramaturg i ha fet monòlegs, ha escrit diferents obres de teatre. Pel·lícules no ho sé.
Mira, teatre sí, trobo,
sí,
teatre, aquí
sí,
alguna cosa.
Sí. Sí, sí,
teatre... Algunes de les seves obres es van portar als escenaris, com per exemple Amado Monstro, al, sí, Teatre Nacional de la Colline de París.
És una mena de monòleg, Amado Monstro, on crec recordar que és protagonista... Parla del seu pare, però parlo de memòria ara.
Mostre-me.
Record que és una mena de monòleg on va parlant el protagonista.
Uh-huh.
Però, bueno, això és... de fet, aquesta crec que la va fer per teatre directament. Vull dir que no és només que s'hagin adaptat a teatre, sinó que ell era dramaturg i, per tant, moltes de les coses que es creia les es creia pensant en teatre.
Històries mínimes, sí, també. Es va fer una adaptació pel teatre. El Castillo de la Carta Cifrada.
Aquest no el conec.
Sí, aquí, d'aquí, una altra.
Sí, també, ja et dic, com et deia, és un autor que va ser molt prolífic, té moltíssimes novel·les, moltíssimes obres, i de les que he llegit, que n'he llegit diverses, les que jo més m'han impactat són aquestes que ha dit. Sobretot La mirada de la muñeca hinchable.
Aquest m'ha encantat.
Aquest és realment un llibre molt divertit, molt divertit. Si t'agrada, insisteix, aquest tipus d'humor. I també aquests dos altres que t'he dit, La ciutat de les palomes i La pàtria de les hormigues, també estan bastant bé.
Molt bé.
Mira, passam a una altra dona. Ens anam cap a Madrid perquè... Hi ha una autora que no he llegit massa, he llegit dos o tres llibres seus, però m'agrada, i a part m'agrada ella, m'agrada com pensa. És una... A vegades aquí a Espanya, que darrerament es parla de que hi ha pocs intel·lectuals que es posicionin clarament amb algunes coses molt greus que estan passant en aquest país. Almudena Grandes, que és autora de la que parlam, és una d'elles. Almudena Grandes és molt coneguda per Les edades de Lulú,
sí,
aquella,
sí, sí,
aquella novel·la, aquella obra eròtica que va escriure el 1989, que va guanyar el premi La Sonrisa Vertical, aquell premi literari que hi havia, no sé si encara és, sobre llibres eròtics, i que després va ser portada en el cinema, una pel·lícula que també vaig veure i que va crear en el seu moment, va ser important, una pel·lícula de Bigas Luna.
Què m'agrada més, el llibre o la pel·lícula, eh? Com sempre pregunten.
Si has llegit el llibre primer, sempre t'agrada més el llibre, perquè tu quan llegeixes et fas la teva història, i quan algú l'adapta a una pel·lícula fa la seva. I per tant, tu després, quan veus la pel·lícula, esperes que te recreïn la història que tu t'has imaginat. Perquè en un llibre imagines, i en una pel·lícula t'ho han fet. Per tant, quasi sempre, si ja t'has llegit el llibre, el normal és que t'agradi més el llibre. Una altra cosa és que després es faci una molt bona adaptació cinematogràfica, que passa a vegades amb alguns llibres, no? I aquest d'Almudena Grandes té també moltes obres. Ja et dic que va ser coneguda per aquesta primera obra, però després, i de fet la va marcar molt, però després n'ha escrit moltes. Jo n'he triat un parell. Que tots dos són dos reculls d'articles que escrivia per El País, per El País Semanal. I els va voler juntar i va fer aquest recull. Un d'ells es diu Mercado de Barceló, que és un mercat que hi ha en un barri de Madrid, i on es va seure Almudena i va escriure una sèrie de relats que són... Bé, són... Parla de coses quotidianes, però és com un retrat de sa vida quotidiana durant un any en un mercat d'abastos, no? en un mercat d'un barri de Madrid, el mercat de Barceló. Uh-huh. I és una novel·la coral amb moltíssimes històries, en diferents relats, en diferents protagonistes, amb desevidències conjugals, una peixatera que va molt maquillada i que parla molt de la seva dignitat, una dona solitària que coneix un home per un error, bé, diferents situacions que es donen dins un mercat. És un llibre lleuger, un llibre molt agradable de llegir en forma de relats, que això també sempre va bé, perquè en llegeixes un de les pàgines, deixes el llibre, després un altre.
I el Mercado de Barceló va existir, no?, a Madrid?
Sí.
O existeix encara?
Supos que sí. Sí, va existir.
És el
Mercado de Barceló, que és un... no recordo ara quin barri, però és d'un barri de Madrid.
De Madrid.
Sí. Ens han donat les 10 ja, Merche.
Sí, sí.
Estem aquí parlant i se'ns han fet les
10. Ens enrotllem
aquí. Continuem una miqueta. Perquè, vale. Mira, el Modena Grandes té, a part d'aquest, un llibre que acaba d'escriure, que es diu La herida perpètua, i que la podem escoltar ella mateixa una mica.
Quan l'escriptora Almudena Grandes va començar a escriure una columna setmanal al País, era el gener del 2008. Governava Rodríguez Zapatero, que llavors parlava de desacceleració i negava que Espanya estigués entrant en una crisi econòmica. 10 anys i uns quants milers d'articles després, Almudena Grandes publica una recopilació de les seves peces periodístiques en aquest volum, La herida perpètua. I el resultat acaba sent un recorregut per l'última dècada, sota la seva mirada, els efectes de la recessió, els governs de Rajoy, sobretot, l'aparició dels nous partits, la situació del PSOE i el procés independentista català. Almudena Grandes, bon dia.
Buenos días.
I també, bon i així lo confiesa en el prólogo, la toma de conciencia de que siempre ha escrito, sobre todo, acerca de España como un problema.
Efectivamente, este libro no se me ha ocurrido a mí, es el único libro que no se me ha ocurrido a mí. El editor del libro es un filósofo que está haciendo una tesis doctoral sobre mi obra, cosas que pasan en la vida, y él me preguntó un día, bueno, ¿y por qué no publicas nunca un libro de artículos? Yo digo, hombre, porque yo siempre estoy escribiendo novelas muy largas y poner los artículos uno detrás de otro, y él me dijo, no, pero ¿tú te has dado cuenta que tú sobre todo has escrito sobre España como problema? En sí mismo, problema para los españoles, la solución, la naturaleza y la solución del país, y dije, no me he dado cuenta, pero... Esa mirada de él me reconfortó mucho porque me demostró primero que en realidad siempre escribo sobre lo mismo, en las columnas, en las novelas, o sea, hay una especie como de obsesión que se refleja en todo lo que toco en los últimos años. Y me pareció interesante, bueno, en estos momentos tan inciertos, bueno, pues reflejar que en la última década... las cosas en realidad no han cambiado tanto. O sea, que los protagonistas siguen siendo los mismos, las tensiones son parecidas...
I d'això parla aquesta, La herida perpètua, aquest llibre que acaba d'escriure, bueno, que acaba de recopilar, que són diferents columnes al Modena Grandes, sobre aquests últims 10 anys de la vida política d'aquest país, que no és poca cosa.
M'ha cridat l'atenció que algú està fent estava fent una tesi doctoral sobre la seva obra.
Sí, li fa com vergonya dir-ho.
Clar, perquè ella també és columnista del diari El País.
Sí, és columnista, que... és una persona, ja et dic, molt compromesa políticament, d'avançament d'esquerres i que darrerament doncs, s'ha posicionat en moltes coses i a més és una gran escriptora, és una escriptora brutal. I un darrer, si em deixes, que sé que no tenim temps,
sí.
Un darrer autor, perquè volia portar també algun autor en llengua catalana i que viu aquí ben a prop, a Eivissa, que és en Carles Fabregat. En Carles Fabregat, que és un escriptor que va néixer a Barcelona, ell és polifacètic absolutament i a part ho fa tot bé, fa disseny gràfic, fa escultures, és persona de teatre, també novel·lista, i va escriure un llibre absolutament meravellós que va guanyar, si no recordo malament, el Premi Ciutat d'Eivissa, que es diu Rara pluja, que bé, és un conjunt de relats que sobre situacions quotidianes, normal, però on l'autor el que fa és desplaçar el punt de vista, descentrar-lo dels protagonistes i canviar absolutament la mirada que tenen ells cap al món. És un llibre preciós i qui vulgui llegir-lo, d'un autor que ja dic viu aquí a Eivissa, que coneixem molts, ha vingut aquí per Formentera, va presentar aquest llibre a la Casa del Poble, el tenim allà si algú el vol, i també és un llibre de relats molt, que recomano molt per un mes d'agost com aquest.
Molt bé, Miquel, doncs amb Carles Fabregat acabem aquest espai, com sempre, molt interessant. Aprenem moltes coses amb tu, eh?
Molt llarg avui, no?
Hòstia, però no, està bé.
Ens hem tirat mitja hora aquí parlant de llibres. Vols dir que això és sostenible?
A qui els agraden els llibres, se li ha passat fet curt, no?
Segurament.
Moltes gràcies,
Miquel.
Vinga,
gràcies,
bon
que
dia.
Vagi bé. Adéu.